de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
No se m'ha acudat millors rivals per fer de termòmetre de la millora experimentada pel Sabadell que el Villarreal B, i més al seu estadi. Tot victòries a casa, excepte dues ensopegades. 30 punts de 36 possibles avalen el filial groguet jugant de local. L'equip de Pedro Munitis és a un partit d'igualar el rècord del Sabadell a la tercera màxima categoria, les 12 jornades de la 83-84, de manera consecutiva, sense digerir una derrota, l'any de Binèfar, com sabeu, però arribar-hi implica no claudicar davant del líder aquesta setmana. Dissabte a les 5 tindrem un partidàs al miniestadi i, a més, amb la presència d'un bon grapat de seguidors sabadellencs. El primer autocar ja s'ha omplert. Els arlequinats han guanyat el dret de somiar, el dret d'anar-hi sabent que poden competir de tu a tu, perquè ho estan fent jornada rere jornada en els últims mesos de la Lliga. Veurem on i com ens deixa aquesta nova revàlida.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, ens hi posem. De seguida marxem a la nova Creu Alta, però abans...
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui coneixerem el primer finalista de la Copa del Rei de futbol masculí a partir de 2:15, València Athletic Club, a l'estadi de Mestalla, amb 1-1 a l'anada jugada a Sant Mamés. Demà juga l'altra semifinal de Copa, el Betis Rayo, a les 9, amb 1-2 pels andalusos al primer partit. També avui es disputa el partit ajornat de la jornada 21 de primera divisió, Mallorca-Real Sociedad, a les 9, a Palma de Mallorca. Rafa Nadal ha confirmat la seva participació al Barcelona Open Bank Sabadell del 16 al 24 d'abril. Serà el 17è cop que el tenista manacorí prendrà part del compte de Godó. I, a més, resultat d'ahir de la Lliga Endesa de l'ACB de bàsquet, victòria del Barcelona 107-88 contra el Morabanc Andorra. I aquí a l'hotel, el dimecres 2 de març del 2022, ens deixa tot això.
Avui visitant l'Hotel Suís...
Teo Quintero, de seguida en roda de premsa aquí en directe amb el central esquerrà, el jove defensa del Sabadell, també la Clara Rodergas i la seva secció de futbol femení, el Manel Jiménez, precandidat a la presidència del tenis Sabadell, o el Dani González, palista del natació Sabadell de tenis taula.
L'actualitat de la primera ref.
El Gimnàstic de Tarragona ha celebrat el seu 136è aniversari, el degà de l'esport, que no pas del futbol, de Catalunya. Ángel Rodado i Fabio Blanco s'han reincorporat als entrenaments del Barça B després d'haver donat ja negatiu per Covid, i el Castellón ha anunciat que disposarà d'unes 300 entrades per socis orelluts pel partit de la setmana que ve aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta.
La notícia curiosa.
La Copa Setka no s'ha aturen i per la guerra. Així juguen el tenis taula a Ucraïna mentre cauen bombes. El torneig es disputa durant les 24 hores del dia en tres ciutats diferents, Kiev, Dnipro i Lviv, i està dissenyat per les cases d'apostes de tot el món. Podeu llegir-ho a la web del periòdico.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Herbània Marino, a les 6 de la tarda, tercera divisió de les Illes Canàries.
I a les xarxes socials.
Avui s'estrena el documental de l'ex del Natació Sabadell, Ona Carbonell, Empezar de nuevo, a Rakuten TV, amb la imatge promocional força impactant, molt xula, la veritat, de la nedadora amb el seu nadó. Ho anuncia a les seves xarxes socials, per exemple, la Federació Espanyola de Natació.
Avui celebra el seu aniversari
Teo Quintero, precisament, el primer protagonista del programa d'avui, jugador del Sabadell, també els exarlequinats Toni Mora i Ramon Moya, i, si m'ho permeteu, també l'estudiant en pràctiques de Ràdio Sabadell, Rafa Arteaga.
Hotel Suís. And just like boom, boom, boom.
Som-hi, va, entrem en matèria. No arriba 9 minutets per sobre del punt de la 1 en punt. Pau Ituri, nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
De moment, tranquil·litat. Avui, entrenament precisament al temple de l'equip de Pedro Munitis, el segon de la setmana després del d'ahir a Sant Oleguer, amb diferents novetats. Entenc, pressuposo, que encara no ha aparegut per la sala de premsa Miguel Quereda el central Teo Quintero, i per tant et puc preguntar, per exemple, per un altre nom propi, el d'Òscar Rubio.
Sí, no ha aparegut Teo Quintero, però vaja, l'han anat a buscar ja, amb la qual cosa en res tindrem aquí ja el central barceloní. Com diem, aquesta sala de premsa no hi ha més mitjans i això està parlant de comunicació.
Anem a intentar recuperar, recuperar el Pau Vituri, que l'he perdut un moment, ha fallat la connexió i connectarem una altra vegada amb ell. Pau, bàsicament per dir que Òscar Rubio de moment fa feina al marge, no crec? No tenim el Pau Vituri, de seguida connectem amb ell, anem a treballar per millorar aquesta qualitat perquè de seguida apareixerà Teo Quintero a la sala de premsa, per tant, deixem un parell de minuts que vagin treballant des del control de so per recuperar amb millor qualitat aquest àudio. De moment comentem una miqueta l'actualitat en quant a l'aspecte social del Centre d'Esport Sabadell, perquè recordem que ahir ja us comentàvem que avui tornaven a obrir-se les oficines de la nova Creu Alta. Doncs bé, primer autocar ja omplert per part de l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Se n'ha obert un altre, un segon, per tal d'intentar desplaçar a Villarreal, al miniestadi, a la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol, el màxim de seguidors possibles de cara al partit de dissabte a les 5 de la tarda. Per tant, bones notícies. Confirmat com a mínim una cinquantena de seguidors arlequinats segurs que es desplaçaran en autocar, a part dels que ho feu, evidentment, en vehicles particulars. I després, dèiem el tema d'Òscar Rubio, el lleidatà, recordem que es va lesionar ara fa un parell de setmanes a Albacete, que fins i tot va entrar a la convocatòria contra el Camp Múrcia, però era bastant agafat amb pinces, bastant forçada la seva presència a la banqueta. Des d'aleshores no ha tornat a tenir minuts i avui el veiem ja fent cursa contínua a la gespa de la nova Creu Alta, per tant encara no entrenant-se al ritme de la resta, però com a mínim Òscar Rubio ja corrent, ja fent cursa contínua. Ara sí, repassat el tema Òscar Rubio i també les entrades venudes, Pau Vituri, et recupero. No sé si t'escoltarem millor ara o no i sobretot si està Teo Quintero ja.
Si dona problema, em dieu, companys, no hi és Teo Quintero?
De moment perfecte.
Perfecte. Doncs no hi és Teo Quintero encara, de fet l'han anat a buscar. Dèiem que avui estarem sols pel que fa a mitjans, sí que m'acompanya aquí la gent del Departament de Comunicació del club i mira, just apareix a la porta Teo Quintero. I el que t'estava dient, Adri, bàsicament, que hem tret un moment al cap, Òscar Rubio estava fent cursa contínua, ara ha proseguit la feina al gimnàs, el més destacat segurament d'aquest tram final de l'entrenament. Ja et dic, hem pogut treure al cap un moment. Hem vist, per exemple, Pedro Munitis xerrant amistosament amb Xavi Boniquet, amb Sergio Aguza, amb Diego Caballo, i, com diem, estava Òscar Rubio fent cursa contínua aquí al camp. Acaba de sortir un momentet Teo Quintero, per tant, ha de ser qüestió de segons que aparegui aquí l'home que avui bufa espelmes, com deies, Adri, 23 anys, central a l'esquerrà.
Un dels joves de la plantilla, 7 partits jugats en Lliga, 5 titularitats, 451 minuts, un golet, recordem-ho, i incloent-hi la Copa per sobre dels 500 minuts ja, i això que va tenir molt poc protagonisme en el tram inicial de Lliga. Per tant, Teo Quintero en roda de premsa amb el Pau Vituri, gairebé un mà a mà entre tots dos.
Som-hi, va. Teo, què tal? Bon dia. D'entrada, felicitats per l'aniversari. Bé, et pregunto pel bon moment del club, no? De l'equip, com ha canviat, suposo, la situació en qüestió de setmanes, de mesos, però vaja, al final veus la classificació i un pensa que tot i aquesta bona ratxa, suposo que en relaxació l'ajusta, no?
Sí, bueno, pues ara estem molt contents, al final portem una dinàmica molt bona, i jo crec que hem de seguir així, i això que dius de classificació, jo crec que el millor és no mirar i seguir amb aquesta ratxa, perquè el que està clar és que amb aquesta dinàmica tot anirà molt bé. O sigui que mirar la classificació, sí que és veritat que la lliga està molt apretada i si seguim així pots pujar molt ràpid, però si et relaxes baixes molt ràpid. Llavors seguim aquesta dinàmica, que jo crec que és molt bona, i l'equip jo el veig molt bé ara.
Quina creus que ha estat la clau d'aquest canvi en les últimes setmanes per encadenar aquesta ratxa tan bona?
A veure, no sé si hi ha una cosa específica que hagi canviat o no. O sigui, jo crec que al final l'equip ha entrat en aquesta bona dinàmica, la gent, no sé, l'ambient del vestuari és molt bo i la gent jo crec que s'està creient, i al final tu surts al camp i tens aquesta sensació de que guanyaràs. Llavors, no sé, és un cúmul de moltes coses que ha fet que l'equip hagi guanyat molta confiança.
Pregunta també la gent del club. A nivell personal, com s'ha vist Teo Quintero?
Bueno, jo sí que és veritat que això, que dius que he guanyat continuïtat, i bueno, per mi, pues tot molt bé. O sigui, jo estic molt content en com estan en l'equip, i a sobre ara estic podent participar bastant, i és algo que jo personalment, pues evidentment, em dona confiança, m'ajuda a créixer molt més ràpid, i jo m'estic notant molt bé, o sigui que segueixi així molt de temps.
Diria, Teo, que excepte una jornada que vas haver de jugar de Lliga amb el Guillem per l'ascensió de l'Aleix, sempre ha jugat al costat del Capi. No sé també com és el fet de jugar o de tenir un company com l'Aleix Coc amb el braçalet de capità al costat, si això doncs ajuda.
Home, clar, això ajuda moltíssim. Al final l'Aleix per mi és un central molt complet, que a sobre té molta experiència i jugar al seu costat, pues... És un plaer, perquè al final ell et diu coses, t'ensenya coses i es fa molt més fàcil, saps?
També dins del vestuari, com valoreu tot el bon ambient que és?
L'ambient al vestidor.
Bueno, o sigui, al final jo crec que això podria ser una de les claus del canvi, l'ambient que hi ha en el vestuari. Al final és un ambient molt bo... Hi ha molta broma, la gent es porta molt bé i això al final es tradueix que l'equip va una i en el camp jo crec que això es nota.
Et pregunto també, Teo, per aquest pròxim partit, si hi ha un lloc on posar a prova aquesta ratxa segurament és el camp del líder. No sé si dic que és una de les sortides més complicades, si no la més complicada que teniu d'aquí a final de temporada.
Està clar que anar al camp del líder sempre és complicat, però nosaltres pues, encarem el partit igual, amb molta confiança, com ho estem fent fins ara... I anirem allà a plantar cara, o sigui, anem allà cap endavant.
Sí que és veritat també que té el Villarreal B davanters diferencials, sense anar més lluny al cas d'Arana, que és el pitxitxi del grup, si no m'erro. Al final són jugadors de la parcel·la ofensiva que es tocarà cobrir amb un potencial d'una altra divisió, segurament, no?
Sí, al final el Villarreal té jugadors molt bons, per això estan on estan, però bueno, nosaltres... Jo crec que estem fent molt bé, no hem de mirar si juguem contra aquest o contra aquest. Nosaltres anirem amb el nostre pla de partit i a seguir amb la dinàmica que portem, i jo crec que podem endur-nos els 3 punts.
No sé si tenen alguna pregunta més des del club.
La pregunta de l'aficionat a través de les xarxes és què se sent quan jugues amb la nova Creu Alta en Torrellada, i també
què se sent al jugar a la nova Creu Alta? I el desplaçament de les penyes.
Pues a veure, jugar amb la nova Creu Alta pues és, al final et dona aquest plus que tot el jugador li agrada i necessita. Al final, ara l'equip està anant bé, l'afició està acompanyant molt, i això a nosaltres els jugadors ens encanta, aquest sentiment de que les coses surten bé, l'afició t'apoya, i això, o sigui, l'afició que ja omplir un autobús per anar a Villarreal, ja es diuen pel segon, això és increïble. O sigui, tenim una afició molt bona que ens acompanya i que això fa que tot vagi cap endavant.
Doncs ho deixem aquí. No hi ha hagut avui pregunta del company de vestidor, que tant ens agrada, però bé, fins aquí la compareixença, Adri, de Teo Quintero, que com ara feia referència, doncs, i crec que ho explicaves tu abans, el primer autocar del club doncs, ja s'ha omplert aquest matí i ja van camí del segon.
Doncs bones notícies en aquest aspecte, bon ritme. Recordem que dèiem que el Sabadell tenia a la seva disposició un centenar d'entrades aproximadament, però que en cas de fer curt encara podria disposar-ne de més el conjunt arlequinat i tota la seva massa social. Et deixem que tornis cap aquí, Pau Vituri. Gràcies, fins ara.
Fins ara, adéu.
I el que fem nosaltres és parlar una miqueta de futbol femení. De seguida intentem recuperar un ex del Sabadell i un ex del Villarreal B, però abans tenim per aquí ja a la Clara Rodergas. Per tant, anem a fer aquesta secció que tant ens agrada, de futbol femení. Un nou dimecres, un cop al mes ens visita, com sabeu, la Clara Rodergas. Clara, què tal, com estàs? En la darrera secció ens vas portar a Mèxic, però avui tornem a apostar, podríem dir, pel futbol d'aquí de casa nostra, no?
Sí, avui estem a propera. Avui posem el focus sobre un club que fa molts i molts anys que cuida el futbol femení i que es troba segurament en el millor moment de la seva història i, per acabar-ho de rematar, compta amb l'única ràdio de l'estat espanyol que retransmet tots els seus partits. Blanquiblau portem el cor amb orgull. Parlem de la M, el degà del futbol lleidatà. És un himne animat, no?
Alegre. Sí, sí, prou alegre, sí, sí.
Però el millor tros per mi és la tornada d'aquest himne, que ara l'escoltarem. Eh? Puja, puja. Demostrant arreu del món que la M és el millor. Què et sembla?
Doncs no el coneixia, mira que sóc bastant friqui dels himnes, però aquest no el tenia controlat, eh?
Jo l'he escoltat en directe, o sigui, jo he jugat contra l'EM.
Sí, tu has jugat allà, no, segurament?
I motiva el rival també, aquest himne està alegre, que surts allà...
Amb el Vilafranca, no? Vas anar allà a jugar?
Sí, 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 sí. Doncs parlem de l'EM Lleidatà, el primer equip femení, competeix al grup nord de la Reto Iberdrola, la segona divisió. L'any passat ja va firmar una gran temporada, i aquest any podríem dir que s'està superant, sobretot tenint en compte que de cara al curs vinent hi haurà una reestructuració, una nova categoria. Tu te'n recordes l'any passat, el cacau,
sí,
que vau tenir.
Sí, 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 sí. Afortunadament amb el Sabadell a segona divisió, en aquesta Lliga Smartbank, ens vam estalviar d'un bon problema, però la veritat és que aquestes reestructuracions fan patir els clubs i provoca una sensació de no saber ben bé que t'estàs jugant gairebé la història del club en funció de si estàs en una categoria o una altra, realment.
Sí, aquí és una mica menys complicat. En aquest cas, dels 32 equips que juguen a Reto, 16 baixaran a tercera, i llavors mantenir-se aquest any a Reto és més complicat que mai. El campió puja a primera, del segon al cinquè es queden, del sisè a l'onzè playoff per quedar-se, els que perden baixa, del 12 al 14 baixen i del 15 al 16 van a Primera Nacional, és a dir, baixen dues categories.
Clar, és que és un càstig doble, realment, és que...
Exacte.
Sí que és veritat que no és un enrenou tan gran, però és molt difícil mantenir-s'hi.
Llavors, l'EM, en aquest cas, és cinquè, amb 35 punts, per tant, es quedaria a Reto Iberdrola. Està set del líder, el Levante Las Planas, que també l'hem d'aplaudir aquest any la feina que està fent, amb un partit menys a l'EM, i aquest diumenge tenim un Espanyol EM, un duel català, que serà segurament molt atractiu, perquè l'Espanyol també és quart ara mateix. Són dues temporades històriques que estan sent explicades a Ràdio El Picat, gràcies a la gent de Lleida en Joc, que retransmet tots els partits de l'EM i també del Lleida masculí.
Mai va la incorporació de Natàlia per l'esquerra, en xuta Natàlia! Gol, 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 gol! La casa Maia Estudillo, el segon pal, la centrada, Pichu amb el cap, Pozo amb el peu, gol, 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 gol,
Aquest és l'Oriol Jové, el narrador, també impulsor del projecte. Aquests gols són contra el Logroño, una victòria 2-1 fa poques setmanes. L'Oriol ens explica què el va motivar a fer l'aposta de narrar els partits de l'EM.
Tenim un club de futbol a segona divisió i, a més, competint molt bé, que no li estem donant periodísticament la importància que realment té. Si ajuntes la necessitat o el sentiment de responsabilitat de respondre com a periodistes i com a lleidatans, el que al final és un fet històric, que un club de barri estigui competint i fins i tot guanyant escuts de molt de pes i de molt de significat, doncs amb la passió que nosaltres tenim cap a un mitjà de comunicació concret, que és la ràdio.
És un projecte que, com ell mateix ens va explicar, és completament autogestionat. Ells busquen patrocinadors, distribueixen els diners per pagar-se els desplaçaments, perquè clar, no només són els partits de casa, sinó que...
No, és que jo, pensant logísticament, el que suposa una temporada de viatges llargs, com és la Reto Iberdrola, déu-n'hi-do.
Correcte, i també es paguen doncs, el material, i el que queda, el que sobra, podem dir, s'ho reparteixen, és un sou simbòlic, però tots ells cobren. No ha estat fàcil, ens reconeix, però estan contents per la bona rebuda. De fet, la Paeria de Lleida i el Col·legi de Periodistes van reconèixer la seva feina als Premis Mila de Periodisme per la Igualtat de Gènere. Lleida en Joc s'ha consolidat també com un mitjà més de la capital del Segrià i estan contents i confien en seguir comptant amb el suport d'empreses, institucions, etc. per seguir endavant amb el projecte. De fet, els partits de l'EM tenen els mateixos oients o més que els de Lleida masculí, que també deu-li de la temporada que estan tenint.
Sí, el Lleida esportiu, temporada de turbulències.
Sí, ajudant a que creixi també de pas el seguiment i l'afició per l'EM, un equip femení que s'agraeix també aquesta repartició repercussió. Tot plegat ha significat rebre també l'agraïment de les jugadores i de les famílies.
Recordaré sempre que el primer partit que vam retransmetre, el primer de la temporada passada al camp de l'Atlètic de Bilbao, bé, allà a l'Efama, la mirada de dir què fan aquests sonats, al principi era sorpresa, evidentment agraïment perquè una jugadora ens ho confessava, no? Que no s'hauria imaginat mai, no? Que tots els seus partits poguessin seguir, i a més, venien també molts agraïments de les famílies. Val a dir que la temporada passada el públic no podia entrar als estadis. D'alguna manera érem els únics que podíem explicar-los què estava fent la seva filla.
Què feien les filles, explicar també grans partits de victòries, per exemple el que hem escoltat abans contra l'Oroño, que recordem va ser rival del Barça a la final de la Copa del 2020, que es va jugar l'any passat, és a dir, un rival amb entitat, o aquest cap de setmana van empatar a 0 contra el Deportivo, segon classificat, i que també va descendir de primera la temporada passada. A l'EM, cap jugadora sap què és competir a l'elit espanyola, per tant té molt mèrit. També han pogut explicar un dia especial com va ser la visita al Carlos Tartiere d'Oviedo en la darrera jornada de la temporada passada.
I què voleu que us digui? Em sembla una metàfora preciosa del destí que la EM, que ha destronat gegants tota la temporada, pugui acomiadar-se en un escenari igual de gegant. Ho hem fet durant tot l'any, però avui, de debò, el més important, per sobre de tot, és gaudir de cada minut. Gaudir perquè vés a saber en quants camps de terra s'hauran pelat els genolls Pichu, o Nadia Dopico, o Júlia Miró abans de jugar al 17è estadi més gran de l'estat espanyol. I de fer-ho amb l'escut de la EM al pit. Només ho saben elles.
No és difícil endevinar que, sense cap mena de dubte, el Tartiere és l'estadi més especial per l'Oriol on ha anat a narrar aquests dos anys. I això sí, el compara amb les dificultats que s'han trobat en altres recintes per poder fer les retransmissions.
Per les jugadores va ser un premi jugar allí, però nosaltres com a mitjà doncs, també ens ho vam agafar com a un premi, no? Després d'una temporada de molt esforç, evidentment, poder tancar-la des d'allí va ser especial. En la vessant negativa, doncs, la contraposició, no? Vas a jugar al camp de l'Osasuna, una, que és allà a Tajonar, evidentment Ciutat Esportiva. Són camps que moltes vegades no estan preparats perquè hi hagi retransmissions, la majoria dels de la Lliga.
No sé tu si t'has trobat també amb els tallis amb
Home,
dificultats, no?
Tajonar precisament és una casa que Ràdio Sabadell ha visitat unes quantes vegades per fer precisament retransmissions, on ve al cap, per exemple, en aquest cas per un motiu trist, la Dana que hi va haver a Oriola, però l'Orihuela Sabadell de l'any de l'ascens de fa dues o tres temporades el vam narrar des de darrere d'una porteria entre aficionats de l'Orihuela, o sigui, pots imaginar-te, però vaja, sí.
Moltes històries.
Algunes d'aquestes com l'Oriol n'hem viscut, sí.
Malgrat les dificultats, això sí, la gent deia d'en joc, no falla cap partit, i de fet jo crec que l'Oriol és ja quasi de la família de l'EM, de tant seguir l'equip a tot arreu. Per això li hem demanat que ens expliqui què signifiquen les jugadores de l'EM per ell, què li transmeten, perquè al cap i a la fi les ha acompanyat en aquest creixement de les dues últimes temporades.
El que més caracteritza l'EM és la humilitat, en la manera de funcionar com a club, en la manera de ser com a equip, en la manera de ser individualment. I quan tu ets humil, al final la teva màxima preocupació és gaudir. El que passa és que a vegades obliden que quan gaudeixes del que fas, doncs pots travessar límits que ni tu mateix t'esperaves.
Ho hem dit, estan a 7 de líder, amb un partit menys, queden 12 jornades, pot passar de tot, aquest equip ja ha fet grans gestes i per això ens hem aventurat a preguntar-li a l'Oriol Jové si s'imagina un EM a la primera Iberdrola enfrontant-se, entre d'altres, al millor equip d'Europa.
És molt complicat perquè el sistema de competició fa que només pugi un de manera directa, però bé, en un futur, jo crec que amb aquest equip, si alguna cosa m'ha après, és que no es pot descartar res. Però bé, hi ha equips molt preparats, el nivell ha pujat moltíssim i l'EM està, diguéssim, entre els 5 primers, però d'alguna manera allà és el convidant random. Seria una cosa molt bèstia. Somiar és bonic i ells ho fan sempre, així que nosaltres també ens hi sentim obligats.
El convidat random perquè dels 4 que estan per damunt, 3 venen de primera i el Levante sap també el que és jugar en aquesta categoria. És difícil, però perquè hi ha una competència molt alta, però veurem com acaba. Jo crec que quan acabi la temporada li podríem fer un repàs de tots els equips que hem explicat, o jugadores, que ha estat d'elles, no? De l'Argual, del Solsona, de la Marta...
Del camp de l'Argual, de l'entrenador, si segueix sent o no,
exemple,
del Solsona, etcètera.
Sí, un repàs a veure com acaben tots. Els hem portat bona sort o mala sort, no?
Estaria bé. I la veritat és que des d'aquí també aplaudia la gent de Ràdio El Picat amb aquest projecte autogestionat, amb l'Oriol i amb tot l'equip del Lleida en joc, que de fet fins i tot el nom ens uneix una mica perquè aquí les transmissions són el Sabadell en joc. Per tant,
sí.
No sé si és que són poc originals tots dos, però vaja, en tot cas, digne d'aplaudir també aquest suport que donen al futbol femení. Clara Rodergas, deixem un meset per anar pensant la següent història, que a final de temporada haurem d'estar pendents per veure si li donem sort
sí.
O no.
Veurem.
Gràcies, fins ara.
Vinga, la propera.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Per cert, encara en futbol femení, el Sabadell tornarà a jugar aquest diumenge a les 6 a la preferent femenina, gairebé un mes després de l'últim partit. No juguen les futbolistes de Marc Gabriel des del 13 de febrer amb la victòria contra el Júpiter. Després es va suspendre el partit al camp del Girona, que per cert ja té data, es disputarà dimecres de la setmana que ve a les 8 a Torres de Palau. Abans, però, com diem, aquest Sabadell femení, penya blanca i blava a la Roca, de diumenge a la tarda. El quart classificat amb 31 punts visita Olímpia per enfrontar al penúltim, al centre d'esports, que en té 13. Les arlequinades, però, només han perdut una de les últimes 5 jornades i tenen 2 partits menys que el Puntenc, que és l'equip que tenen just 2 punts per sobre a la taula. A les sabadellenques només li falten 3 partits per tancar aquesta primera fase.
Bona tarda, són les 2.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persona estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les 2, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
El tennis Sabadell viurà uns comicis històrics. Aquest divendres s'aprovarà el cens definitiu per part de la Junta Electoral i des de l'endemà i fins al 16 de març quedarà obert el període de presentació de candidatures. Ja són 3 els socis que han decidit presentar-s'hi a l'espera de poder recollir tots els avals necessaris per formalitzar les diferents opcions. Del 25 de març al 6 d'abril es durà a terme la campanya electoral. A Ràdio Sabadell iniciem un cicle d'entrevistes per conèixer els 3 precandidats que opten a la presidència de l'entitat el dia 7 d'abril en les que seran les primeres eleccions del club de tennis.
Dos minutets per sobre de 2:15, just després d'Adolf Villuendas i abans de Lluís Maria Duran, entre els anys 2008 i 2015, va presidir l'entitat i ara aspira a tornar-ho a fer. Precandidat a les eleccions del tennis Sabadell, Manel Jiménez, què tal? Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Segon dels precandidats a les eleccions d'aquest 7 d'abril que passa per aquí per Ràdio Sabadell, després de l'August Serra. Igual que ahir, la primera pregunta, per qui no us conegui, Manel Jiménez, qui és? Quin és el perfil de la vostra candidatura?
Bé, el perfil de la candidatura és una candidatura amb gent, diguem-ne, amb experiència i també amb gent, diguem-ne, jove, molt jove, diguem-ne, gent, hi ha 4 candidats d'edats a 30, 35 anys i, per tant, això ens fa que sigui una candidatura, diguem-ne, per un cantó amb molta experiència, però per altra banda, amb molta gent, amb il·lusió i amb ganes. Candidatura, jo et diria, tranquil·la, estable i, sobretot, transparent.
Ja vas presidir l'entitat, com dèiem, fa uns anys. Què t'ha portat a intentar-ho ara de nou?
Sí, bé, és una mica complexa perquè jo no tenia cap expectativa de tornar-m'hi a presentar, però sí que és veritat que això ve una mica de l'assemblea de l'any passat, juny, on semblava, per fonts pròpies, per fonts properes al president que hi havia en aquell moment, doncs que l'August, que semblava que no continuaria, etc. I per altra banda hi havia també un altre rumor que s'han convertit en que hi hauria una altra candidatura que està formada bàsicament per membres de la pròpia junta anterior, amb la qual aquí, o sigui, membres de la junta eren adversaris dels membres de la pròpia junta. La qual aquí és una miqueta irreal i això no havia passat mai al tennis. Jo porto 46 anys de soci i sempre havia sigut una cosa la gestió del tennis que és perfecta, però que sempre havia sigut una cosa que s'havia traslladat uns als altres, sempre perfecta. Això que ha sigut, diguem-ne, doncs aquests problemes va fer que un grup de persones pues, em van venir a buscar i em van dir: Manel, tu què fas? I dic: home, pues mira, m'acabo de prejubilar, tinc temps, escolta, encantat. I vam veure una mica pros i contres i tal, i al final vam decidir que potser sí que valia la pena fer una tercera candidatura, o una segona, no sé.
Des de la vostra candidatura, com veieu l'actual situació del club? Com analitzeu? Com es troba el tennis Sabadell?
Sí, el tennis Sabadell, jo crec que des de fa molts anys està en una situació sempre força bona. Jo diria que tenim la sort de comptar amb uns grans professionals. Jo sempre, ara que no ens sent ningú, sempre havia dit el club funciona a pesar de les juntes. I és cert, perquè començant pel propi gerent Albert Codina, com per tots els responsables de totes les àrees, tenim una gran sort. I és que hi ha un gran equip, per tant el club funcionarà, la inèrcia positiva i bona del club. És difícil que això es trenqui d'alguna manera, no? Per tant, el club està en una bona situació econòmica. Sí que és veritat que des del punt de vista social i esportiu, nosaltres considerem que hi ha bastantes coses, o algunes coses, diguem-ho, a millorar i, sí, diguem-ho, a millorar, sí.
Doncs anem a parlar precisament de coses de futur. Explica'ns una miqueta allò, objectius que teniu al cap, o una miqueta les línies mestres que teniu a la vostra candidatura si sortiu finalment elegits.
Sí. Bueno, la primera cosa és diguem-ne, l'àrea esportiva. Som un club esportiu i social, per tant, l'àrea esportiva creiem que s'ha de potenciar una miqueta més tot el que són les escoles bases. Potser els propis responsables de cada àrea, que són gent molt professional, els hi hem de donar una mica més de responsabilitat o de que puguin créixer o de que puguin tirar endavant. Vam tenir ara, potser per això les coses no van anar molt bé, fa dos anys vam tenir un tema complicat que uns entrenadors, monitors del club van marxar, ells van emportar tots els nois i noies que estaven entrenant, que eren la nostra cantera, saps? Allò una mala, i això s'ha d'evitar, un club de tenis s'ha d'evitar. Per tant, el tema esportiu molt important. Tema social, és un club que vam trigar molt temps a poder ser vistos una mica per la ciutat com que no érem el club elitista que estava allà dalt, sinó que érem un club més de la ciutat. Ens vam obrir a tots els estaments, entitats, des d'Ajuntament, entitats. Vam arribar a col·laboracions amb moltes entitats que encara continuen, i això va ser molt positiu, sobretot per això, perquè ens vam obrir la ciutat. És com dir Barcelona en 92 quan es va obrir el mar. Però nosaltres ens vam obrir la ciutat encara que sembli una tonteria. I per pandèmies i problemes interns i coses d'aquestes, sembla com si ara parles amb la gent i tornes a dir: hòstia, torneu a ser una mica aquell club, una miqueta de elitista. La paraula que ens diuen és elitista, i això fa mal el que ens ho diguin, que no és cert, però ho hem de tornar a demostrar que no és cert.
Si us haguéssiu de quedar amb un punt fort de la vostra idea, del vostre projecte, què remarcaries més?
Sí, jo et diria una mica el tema de convertir tot el que és la massa social, tota la massa esportiva així, en que tornin a cooperar, que tornin a estar informats, que torni bé transparència. Per uns motius o per altres, pandèmies incloses, sembla com si el soci estigués una mica out. De fet, a l'última assemblea del juny de l'any passat van sortir bastantes veus crítiques demanant transparència per un cantó, informació i sobretot una mica certa o bastanta inactivitat. i això, que amb un club com nosaltres, dinàmic, que estava en aquells moments perdent socis, que tal, doncs ho hem de... Pensa que nosaltres tenim, la gent que ve al club a fer una classe de spinning, una classe dirigida, tenim molta competència a Sabadell, per sort, tenim molta competència. La gent que, una persona que ve a jugar a pàdel, tenim molta competència. Va sortir, nosaltres ho vam comentar, de que era una de les ciutats que, per pistes per habitat, el rati era més elevat, per tant, hem de fer alguna cosa més que no sigui vaig a fer la partida de pàdel i me'n vaig. O sigui, ha d'haver un caire social, un caire d'aquests sentis del club. Ens interessa gent fidelitzar-los, com sigui, no?
De moment parlem de precandidatures, perquè sí. Recordem que el 24 de març la Junta Electoral ha de proclamar definitivament les diferents candidatures que sí que compleixin els requisits i que hagin passat el tall. Compteu amb els suports necessaris per poder ser-hi? Creieu que seran eleccions a tres bandes o que tothom tindrà els avals, vaja?
Jo crec que sí, perquè crec que el soci s'ho ha pres, diguem-ne, no diré un divertimento, però sí algú molt, molt esportiu, i ens agrada competir, ens agrada ser esportius, per tant, molt interessant, i ja i el fet de votar, després de que mai hem votat al club, que jo recordi, i tal, doncs sí, per què no? Jo crec que les tres candidatures tenen prou imatge, prou suport, són ferms, som gent, companys i tal, no sé què, per tant, jo desitjo que les tres tirin endavant, sí.
Doncs de moment el pronòstic, dos precandidats que han passat per aquí són sí. Els mateixos, sí. O sigui que en teoria anem a unes eleccions que, com dius, serien sí. Les primeres en tota la història del sí. Tenis Sabadell.
Sí, sí.
Com ho veieu, el fet que per primer cop a l'entitat es voti per triar el president? Com ho valoreu?
Perfecte. És algo que és molt, molt, molt democràtic, totalment democràtic, i que dius, home, doncs sí, doncs per què no? Ha d'haver unes eleccions i que el soci tingui l'oportunitat d'expressar la seva opinió en funció de, a vegades són paràmetres que és difícil de mesurar, però que tingui l'opció. Això per un cantó. Però dos, ja ho dic amb veu una mica més petita, significa que si no han continuat la tradició que fins ara vol dir que tornava bé, i que això vol dir que alguna cosa ha passat aquí, que no ho sé. En tot cas, el candidat de demà, el senyor Francesc Teruel, un bon amic i un bon company, doncs, i una excel·lent persona, t'ho explicarà, per què? Però alguna cosa ha passat, vale? I aquesta manca, en principi, d'una mica d'informació i de transparència i coses d'aquestes, que ha fet que uns empipessin i tal, ha portat a aquesta situació d'eleccions que jo la trobo perfecta. I aquí nosaltres sortim, no direm el lliri la mà, però quasi, dient, escolta, hi ha aquí dos que una mica no estan funcionant molt bé, doncs, home, la gent que ens ha vingut a buscar una miqueta diu, escolta, tornem a una cosa tranquil·la, estable, o sigui, una mica com dir, que bé que hi hagi eleccions, però ojalà d'aquí 4 anys... no haguem de tornar a fer eleccions.
I l'última, ho dèiem ahir amb el primer dels precandidats, amb l'August, demà també amb el Francesc Teruel, com comentaves ara, allò com si fos allò tan típic de la prèvia de les eleccions, que tindrem temps, perquè sí. El procés electoral és llarg, però un últim missatge que vulgueu llançar des de la vostra candidatura, una última idea que vulgueu deixar, o algun tema sí. Que no haguem comentat?
Jo et diria un tema que sé que és fort i és un pèl dur a casa meva, el tennis, però que crec que s'ha de fer. Nosaltres hem de tenir una quota familiar. Mira, en 4 anys el club ha generat un millor, surt a la campanya que està fent l'August, 1.800.000 euros de benefici en 4 anys. Sincerament em sembla una cosa fora de tota la lògica, quan hem passat descens d'això, caiguda de socis, etc. Per tant, d'alguna manera nosaltres hem de dir, hem de repercutir allò que estem guanyant amb el soci, i no solament en fer 2 pistes de pàdel més, sinó també amb les quotes. Si nosaltres comparem, que ho hem de fer-ho, un altre club molt amic nostre, com el Cercle, pues 2 persones adultes amb 2 crios de més de 18 anys, el club de tenis estem pagant 400 i pico d'euros, i el Cercle és igual, però bastant menys. Llavors en dius, compte, perquè tenim un altre problema, i és que la gent al final marxi. Si tu tens una parella, 2 nens, tal, al final tens un problema. Per tant, penso que el tema social, lligat molt al tema quota, etcètera, és important, el tema social brutal, i tornant-se a obrir a la ciutat. No ens podem tancar i mirar-nos al melic.
Doncs queden claríssimes les idees, i avui era un dia de presentacions, igual que vam parlar en privat, amb públic us emplaço a, després de passar el formalisme de ser ja candidats i no precandidats, repetim i parlem una miqueta més en profunditat.
Espero estar aquí.
Doncs Manel Jiménez, moltíssimes gràcies, igual que l'August, igual que el Francesc, moltíssima sort.
A vosaltres i moltes gràcies per tot.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Parlem d'esquash també. Encara en el món de la raqueta, Iker Pajares se saltarà al top 20 mundial del rànquing PCA després de dues grans actuacions als Estats Units. A més del Windy City Open de Chicago, va arribar per primer cop a la seva carrera als quarts de final d'un torneig platí, precisament un jugador que en les últimes setmanes, en els últims mesos, ha format part, ha arribat també al tenis Sabadell. És una informació que ens amplia l'Agustí Bernat.
L'esquaixista sabadellenc serà, si res no canvia, nou jugador del top 20 el mes d'abril. Després d'arribar a les semifinals de l'Squash on Fire Open de Washington DC i caure als quarts del Windy City Open de Chicago, el del Club Tenis Sabadell té pràcticament garantida una plaça en aquesta zona noble en les dues pròximes actualitzacions. Malgrat haver-se retirat del primer torneig per lesió i tema pel seu estat físic, Pajares va arribar a Chicago amb bones sensacions.
Venia amb dubtes sobre el meu estat físic després de l'Open de Washington, però bueno, vaig tenir 3 o 4 dies per recuperar entremig i vaig poder participar i jugar a l'Open de Chicago sense problemes i sense molèsties musculars.
A Illinois, el sabadellenc va arribar fins als quarts de final derrotant el suís Dimitri Steinmann, el peruà Diego Elias, el número 6 del món, i el mexicà César Salazar. Un cop als quarts, el màxim històric de Pajares en un torneig platí, l'esquaixista va caure de forma clara davant Youssef Ibrahim. Així ho relata ell mateix.
I un cop a quarts de final vaig caure contra l'egipci Youssef Ibrahim, que està jugant un squash increïble. La veritat és que em va passar per sobre en menys de 40 minuts.
Si finalment s'acaba confirmant la seva escalada dins del top 20, el seu objectiu d'aquesta temporada ja estarà assolit. No obstant això, Pajares assegura que vol ser ambiciós d'aquí a final d'any.
Objectiu que m'havia proposat per aquest 2022, que ja compleixo a principis d'any. Així que potser toca modificar aquests objectius i plantejar-se potser algun altre cara a finals d'any.
Els pròxims reptes d'Iker Pajares passen pel Regne Unit, on el del Club Tenis Sabadell tindrà 3 compromisos al mes de març. Començarà amb l'Optasia Championships, jugarà al Canary Wharf i acabarà el tríptic britànic amb el British Open, que començarà a Hall el 28 d'abril. I ho enllestirà tot, a més, estrenant nova posició al rànquing.
Ara, el mes d'abril, si tot va bé, entraré dins del top 20 mundial. Sí que és veritat que encara em queden 2 campionats per jugar aquest mes de març. Em queda l'Open de Wimbledon i em queda el Canary Wharf, que són 2 campionats que també puc fer-ho bé i que també em poden ajudar a augmentar encara més el meu rànquing. Però de moment ja és assegurat que el mes d'abril sortiré dins dels 20 primers del món.
La cita més immediata serà aquest Optasia Championships, on diumenge debutarà davant el suís Nicolas Müller.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Need, 14 minutets ens queden del programa d'avui, d'aquest dimecres 2 de març. Més raqueta encara, ara ja no la d'esquash, sinó en tenis taula. El Natació Sabadell va caure per 3 a 4 davant del Son Cladera de les Illes Balears en l'anada del play-out de la promoció de permanència de la divisió d'honor masculina. Els nedadors van agafar un marge de 3 a 1, que semblava gairebé definitiu, però els palmesans Ivanov i Clotet van signar la remuntada posant, després de 4 hores de partit, el 3 a 4 final al marcador. El duel de tornada serà a Terres Balears el 19 de març i en cas de derrota els sabadellencs segellaran el descens de categoria. Un dels jugadors, un dels palistes del club és el Dani González i ens escolta ja. Dani, què tal, com estàs?
Hola, molt bones. Bé.
Han passat ja uns dies d'aquesta derrota davant del Son Cladera. Com heu paït aquesta desfeta?
Bueno, nosaltres vam començar el partit decidit, amb ganes de lluitar i guanyar, doncs no vam poder assegurar la victòria. Sí que és veritat que anaven 3-1, i bueno, a l'Àlex Ayago li ha faltat poc per fer el 4-1, que hagués sigut victòria, però no va ser així.
Clar, aquest moment va ser decisiu, perquè amb 1-3, pilota de partit pel Sayago, la pregunta gairebé és obligada. En aquell moment, us veieu guanyadors?
Sí, sí, sí. Sí, sí, estàvem decidits i creiem que l'Àlex ho acabava traient, no, el partit.
Per tant, m'imagino que acabar perdent per 3-4, el desenllaç és especialment cruel, no? No sé si aquests dies són dies més d'intentar curar la ferida, de dir, buf, és que ha fet molt de mal com s'ha resolt aquesta eliminatòria.
Sí, a més el doble és que no... Vam tenir opció, però quan en el quart joc, en el 2-1, ja ens van fer el 3-1, eren superiors.
De l'1-3 passeu a aquest 4-3. L'esport sempre té un punt de psicologia, no? Un punt mental que sempre juga a favor o en contra. A què li atribuïu la remuntada de l'equip balear? Aquest punt de veure que ho teníeu a tocar, se us escapa i ells creixen en l'aspecte anímic, o a què creieu que es deu aquesta remuntada?
Bueno, jo penso personalment que, clar, al treure aquests dos partits, ja el dobles psicològicament van jugar una mica millor, ells dos, i psicològicament estaven també més forts.
Et pregunto també, en clau segon partit, perquè això és una eliminatòria d'anada i tornada, us queda ara tirada èpica a Palma per intentar capgirar la situació, però la veritat és que s'ha posat molt difícil, la permanència.
Sí, la permanència està difícil, sí, però bueno, a Mallorca lluitarem i a veure si durem la sorpresa.
A més, guanyar no suposa encara la salvació directa, però perdre l'eliminatòria sí que és el descens. Això per vosaltres a l'hora de jugar és un plus de pressió? Allò de dir, buf, és que no hi ha marge d'error perquè si no perdem la categoria? O no noteu aquesta pressió un cop sou a la taula jugant?
Home, una mica sí, no t'enganyo. Això de baixar la categoria no ens agrada a ningú. Llavors, sí, sí, una mica de pressió sí que hi ha.
I l'última, Dani, com creus que serà el partit? Esperes un partit igual d'igualat que el que es va viure aquí a Can Llong? Esperes diferent per algun motiu? O com esperes que sigui aquest partit de tornada?
Home, espero que millor i donem la sorpresa als tres.
Doncs tant de bo que sí, per intentar capgirar aquesta situació. De moment, 3-4, derrota a casa contra el Son Cladera, toca remuntar allà a Palma de Mallorca a mitjans de març, el dia 19. Dani González, palista del Natació Sabadell, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
En futbol sala femení, concretament el futbol sala Sabadell femení, ha tallat la ratxa de derrotes, però s'ha quedat per dues ocasions consecutives a les portes de guanyar. Les arlequinades han empatat els dos últims partits, encara que se'ls han escapat els tres punts amb gols encaixats als darrers minuts. La segona divisió nacional femenina està a punt d'arribar a l'últim terç de temporada i el conjunt creualtenc està a tres punts de sortir del descens. Aquest cap de setmana van empatar un a Cal Balsac contra l'Intersala Zaragoza amb un nou final dramàtic, i és que les sabadellenques, si dèiem ara el tema del tenis taula i el desenllaç cruel final, doncs el futbol sala Sabadell femení va encaixar el gol de l'empat a poc més d'un minut pel final, un desenllaç també molt dur que es repeteix per segona setmana seguida. Tot i això, Xavi Muñoz, el tècnic de les arlequinades, considera que l'empat va ser un resultat just.
Aviam, ens vam quedar la mateixa sensació que el dissabte anterior. El dissabte anterior ens empaten als 9 segons. Aquesta vegada ens empaten a falta d'un minut i 30, 40 segons, i et quedes amb la sensació de, ostres, un esforç més i haguéssim pogut guanyar, però després analitzes el partit i, bueno, crec que l'Intersala va venir aquí a Can Balsac i no mereixia perdre.
Malgrat que l'equip continua en zona de descens, encara queden 11 jornades de Lliga i les opcions de permanència estan intactes. Muñoz, però, espera una competència ferotge entre els equips de la zona baixa per poder mantenir-se a segona divisió.
No, al igual que nosaltres estem fent un sobreesforç en tots els sentits, d'entrenaments,
de concentració, d'exigència. Els altres equips també, els equips de baix ho estan fent també. I en els subtrans finals de Lliga, els equips de baix, com nosaltres, traiem el màxim que tenim a dintre. I aquests equips som els més difícils.
Doncs panorama complicat amb els equips que s'estan jugant la vida a la part baixa de la classificació. Aquest cap de setmana les sabadellenques visiten la pista de les Corts. Serà l'últim compromís amb un equip de la zona alta abans de jugar dos duels directes contra el Mataró i contra el Ripollet, equips catalans que estan només 3 punts per sobre de les arlequinades, per tant, duels directes els que tindran l'equip de Xavi Muñoz. L'enfrontament a Barcelona, abans d'aquest tram de competició que dèiem, arrencarà dissabte a 4:45 a la pista de les Corts. Informacions en format més breu. Comencem amb waterpolo. L'Astalpool Natació Sabadell frega la classificació matemàtica per la pròxima edició de la Champions masculina. L'equip de Quim Colet va guanyar ahir per la mínima, patint per un gol 14-15 a la piscina del Sant Andreu i suma 8 punts més que el Terrassa, el quart, quan li falten 9 als agarencs per tancar la fase regular. Això sí, l'última jornada és un derbi entre tots dos, per tant, faria bé el Sabadell de sentenciar la feina, ara que la té ja del tot encarrilada, abans de jugar contra l'equip terrassenc. Ahir, com diem, la victòria a la piscina Pere Serrat va ser agònica, amb un gol sobre la botzina d'un Bernat Sanahuja, que comenta així el partit contra l'equip andreuenc.
Un partit complicat, ja estan jugant a un bon nivell i a casa seva sempre t'ho fiquen una mica més difícil. I, bueno, no vam estar molt bé en defensa, però en atac sí que vam estar més encertats i això ens va donar poder-nos emportar el partit. Vam estar tot el partit igualats, crec que com a molt un o dos gols d'avantatge tant un com l'altre equip, que fins l'últim segon literalment no ens vam poder emportar els 3 punts, però bueno, al final era l'objectiu i ara ja concentrats en el partit de dissabte.
El Bernat Sanahuja va ser l'autor d'aquesta última diana del 14-15 definitiu. Edu Lorrio, per cert, el porter habitual, continua amb les molèsties musculars. Ahir no va jugar a Sant Andreu pensant precisament en aquesta cita de dissabte que deia ara el Bernat. El club visitarà aquest cap de setmana la piscina del Telimar Palermo a Itàlia a l'anada de la final de l'Eurocup, la segona màxima competició continental. Els italians juguen avui mateix, ho faran a les 3 contra el Brescia d'aquí a una horeta i 5 minuts. I el Cerdanyola ha frenat la reacció del Natació Sabadell de futbol sala masculí des de l'arribada a la banqueta nedadora d'Arnau Casabon. En el duel ballesà disputat ahir a la segona B de futbol sala, l'equip verd va superar el club per 7-4 a la Guiera. Els sabadellencs, però, segueixen de moment fora del descens a tercera divisió, 2 punts per sobre del Picassent i amb els mateixos partits disputats. A gairebé tots els equips de la zona baixa els falta per jugar un partit pendent, l'únic, el penúltim, el Muro, que en té 2 ajornats, un dels quals contra el Club Natació Sabadell, precisament. Ja us dèiem ahir en la prèvia que era un dimarts de molta activitat pels equips sabadellencs. A part del futbol sala i del waterpolo que comentàvem ara, també hi havia rugbi i el sènior masculí del Sabadell Rugby Club va caure ahir a la nit de manera clara contra el Químic de Barcelona per 78-10 a la Teixonera i diu pràcticament adeu a les possibilitats de classificar-se per la fase final. Els de Fran González recuperaven ahir el partit ajornat per casos de Covid i no van tenir cap opció de victòria contra un equip molt més treballat i físic. El capità dels arlequinats, Francesc Ferràs, admet que podien haver competit una mica més en alguns trams de la temporada, però tot i així es mostra orgullós de l'equip.
Jo crec que hauríem pogut competir una mica més, sobretot hi ha partits com Seu, Barça, que haguéssim pogut fer més coses. Que vam tindre els nostres minuts, però també hem tingut els nostres minuts de baixón i ens va passar molta factura, però jo crec que haguéssim pogut competir una mica més, sobretot en aquesta segona part de la volta, i no sé. Però bueno, hem competit lo màxim, els que érem, i orgullós de l'equip i a seguir sumant.
Els sabadellencs viatjaran aquest dissabte a Osca per enfrontar-se al Quebrantahuesos i intentar acabar la temporada amb les millors sensacions possibles. Els de la Roureda, guanyant contra els aragonesos, mantindrien encara una petita opció d'estar als play-offs d'aquesta divisió d'honor catalana. Francesc Ferràs espera acabar la temporada, sigui com sigui, de la millor forma possible.
Jo espero acabar amb un bon sabor de boca, anar fins allà, competir, disfrutar i sobretot guanyar i després el que surti.
El partit entre el Sabadell Rugby Club i el Quebrantahuesos es disputarà a Montsó dissabte a 4:45 de la tarda. El sènior femení, sota el nom de les Tintoreres, jugaran diumenge al camp del Químic, precisament, on intentaran assegurar la segona plaça de Lliga que els donaria el factor camp a les hipotètiques semifinals de la Lliga. Marta Cascales, jugadora del conjunt arlequinat, està convençuda que serà un partit complicat.
Farem un partit, com sempre, disputat. Mai sabem què pot passar fins al dia del partit, però amb bones sensacions, perquè l'última vegada ja el vam guanyar i vam obtenir un bon resultat, així que bueno, esperem com repetir-ho.
Aquest duel entre el Químic Rugby i les Tintoreres, és a dir, la fusió amb diferents equips del Sabadell Rugby Club femení, es disputarà diumenge a 4:15 de la tarda a l'escenari on ahir el masculí, l'equip de Fran González, va perdre, és a dir, a la Teixonera a Barcelona. Repassem ara el menú de demà dijous aquí a l'Hotel Suís. És dijous, per tant, presentarà el Pau Vituri i ens portarà tots plegats a Estats Units amb la secció que tenim amb la waterpolista sabadellenca Ruth Ariño fent les Amèriques allà aquesta temporada. A més, aquesta trilogia de precandidats a la presidència del Club Tenis Sabadell es tancarà demà amb la presència en aquest estudi del Francesc Teruel, el tercer dels socis del Tenis Sabadell que aspiren a aquesta presidència el dia 7 d'abril. Insisteixo amb la idea. Un cop es formalitzin les candidatures, si totes tenen els avals suficients, farem una segona tongada d'aquesta lluita, d'aquesta carrera cap a la presidència. Però a més de tot això, tindrem a l'Agustí Bernat amb l'anàlisi del proper rival del Sabadell, del Villarreal B. Tindrem futbol territorial amb la prèvia de la segona catalana després d'un cap de setmana sense futbol per Carnaval, per l'aturada de Carnestoltes. I també, entre altres coses, el partit de demà mateix del vòlei masculí a Tarragona a la pista del Sant Pere i Sant Pau. Tot això, com sempre, demà a la 1:03, quan acabi el butlletí. Ara el que fem és enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González i deixar-vos en bones mans en els companys informatius d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, la Núria García, i el Notícies Migdia. Tota la informació i també el podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, per exemple, @radiosabadell, tant a Instagram com a Twitter. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.